Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
El Departament d'Acció Climàtica està preparant els massissos ebrencs contra els incendis de sisena generació, creant un nou pla de prevenció que destinarà 2,7 milions d'euros directes per a les Terres de l'Ebre, a part també de les noves brigades dels grups especials de prevenció d'incendis forestals. I és que els incendis de sisena generació són una realitat al territori i la nova planificació preveu perímetres de prevenció prioritària en les zones amb molt risc i on els focs poden agafar molta continuïtat. A les Terres de l'Ebre n'hi ha 5, més dos més compartides amb el Camp de Tarragona. Ara el Departament d'Acció Climàtica està redactant els projectes dels massissos de Berrús, La Fatarella, Ribarroja, les serres de Pàndols, Cardó i Boix i del Montsià. També s'estan fent projectes a Tivissa i al Perelló i al Port, a la Sénia. La directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, Anna Santijas, explicava en què consisteixen aquests perímetres de protecció prioritària.
Treballem molt amb el que nosaltres anomenem perímetres de protecció prioritària, PPPs, que diem de manera col·loquial, que són grans zones, grans massissos forestals amb un alt risc d'incendi i que també tenen uns alts valors naturals. A Terres de l'Ebre hi ha 5 PPPs i dos més compartits amb Tarragona, però destacar no, la importància a nivell natural d'aquests espais, com pot ser el perímetre de protecció prioritària dels ports. En aquests espais el que fem és una planificació, un projecte de prevenció d'incendis, i el que treballem és per tenir-los redactats i per executar-los. Llavors, a nivell de Terres de l'Ebre tenim pràcticament redactats tots aquests plans de prevenció d'incendis. En breu començarem la redacció del pla de prevenció d'incendis dels ports i l'objectiu en els propers anys és destinar 2.700.000 euros en l'execució de feines directa en aquests àmbits, especialment a les zones de Tivissa i els ports. Sobretot actuacions de treballs forestals que permetin, en el cas que hi hagi un incendi, que els bombers pugui actuar i pugui parar aquest incendi.
El Departament d'Acció Climàtica invertirà 2,7 milions d'euros directes a les Terres de l'Ebre per la gestió de boscos en els pròxims 4 anys. A més, s'han reforçat les brigades dels grups especials de prevenció d'incendis forestals, que tenen 13 efectius i dues bases a Arnes i Benifallet. La directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi explicava quin és el pla de prevenció d'incendis que s'ha preparat per al període 2022-2025.
El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural hem engegat un gran pla de prevenció d'incendis, un pla de prevenció d'incendis que és el més ambiciós que hi ha hagut els darrers anys a la Generalitat, amb una dotació de 72 milions d'euros pels propers 4 anys. En el que es vol fer és preparar el territori, preparar els boscos de Catalunya per aquests grans incendis. És evident que el foc zero no existeix. Vivim en un país mediterrani on hi ha hagut incendis, n'hi haurà, però el que treballem és perquè no es converteixin en aquests grans incendis i justament no posin en risc ni els nostres ecosistemes ni la vida de les persones.
A partir del dia 1 de juny i fins al 30 de setembre, els operaris es dedicaran a la vigilància i a la primera intervenció en cas que es declarin focs en zones forestals. Per això, Anna Santijas ha insistit en que les tasques de prevenció d'incendis són primordials.
En un projecte de prevenció en una d'aquestes zones, el que fem és un treball d'identificar quines són aquelles zones crítiques, aquelles zones on l'incendi pot saltar una carena, pot créixer molt, o aquelles zones inclús on són estratègiques perquè els bombers ancorin allà una maniobra, no? Puguin fer un contrafoc. Per això fem un treball conjunt justament amb el GRAF, no? I mirem de dir què és el que necessita aquest massís per, en cas que hi hagi un incendi, que estiguem preparats per poder intervenir. I això és el que es fa. Hi ha la part de document tècnic, no? D'anàlisi del risc, també s'analitzen els incendis històrics, no? Per saber quin ha sigut aquest funcionament de l'incendi, i sobre això planifiquem i ara executarem.
Pel que fa a la previsió de risc d'incendis a les Terres de l'Ebre aquest estiu, la directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, Anna Santijas, ha explicat que, a diferència de la previsió nacional, en què la sequera ha incrementat el risc d'incendis, en el cas de les Terres de l'Ebre no és tan alta a causa de les pluges registrades l'any 2020 i 2021, a més de les precipitacions dels últims mesos.
La veritat és que a nivell de tot Catalunya es presenta un any relativament complicat si no tenim pluges al juny, perquè Fa dos anys va ser molt humit, però a nivell de Catalunya va ser prou sec, per tant és un segon any arrossegant aquesta sequera i pot ser crític, però la bona notícia d'alguna manera a Terres de l'Ebre és que l'any passat sí que vam tenir la sort que va ploure aquí, per tant no arrosseguem tanta sequera i les previsions són més bones. S'ha de dir però que tot i no portar aquesta sequera acumulada, el que és estratègic és el que acabarà plovent el mes de juny. Sobretot maig-juny són els que ens marcaran com arribarà de seca la vegetació.
A tot Catalunya, la inversió en prevenció d'incendis del Departament d'Acció Climàtica s'eleva als 72 milions d'euros fins l'any 2025, amb l'objectiu de preservar els ecosistemes de Catalunya mitjançant actuacions de gestió forestal.
Serveis informatius d'Antena Caro.
L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar acorda pagar 2,5 milions d'euros per expropiar i adquirir el parc del Bon Repòs. Així, l'Ajuntament expropia una superfície d'11.500 metres quadrats, 500 metres quadrats més que el conveni inicial, al bell mig del municipi, a través d'un acord amb els propietaris. El pacte resol així un procés històric de negociacions, litigis i disputes que va començar fa gairebé 15 anys. Els propietaris del Bon Repòs cobraran fraccionadament 600.000 euros aquest any i 400.000 euros anuals els 5 pròxims anys. I és que el consistori Calero ha ocupat l'espai des de l'any 2011, però el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va anul·lar el conveni. Però l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, com ha explicat el seu alcalde, Jordi Gaseni, s'exposava a pagar el cost de l'expropiació de cop i per ordre judicial i amb un 20% addicional per haver ocupat aquests terrenys.
Ara el que veiem era que una reclamació després de tants anys d'ocupar aquests terrenys podia provocar que l'Ajuntament, via ordre judicial, que ens vingués una sentència dient que havíem de pagar i tot de cop el que era l'expropiació. L'expropiació d'aquests terrenys, que a més la propietat tenia una valoració molt més alta que la que nosaltres disposàvem i a més amb tota seguretat haguéssim tingut que respondre a un 20% addicional perquè hem estat ocupant aquests terrenys durant tots aquests anys. Vale? Llavors, tot i que, evidentment, que no, que és una decisió molt complicada, però el que ens hem vist és, d'alguna forma, obligats a buscar un acord que fa que durant enguany haguéssim de respondre al pagament de 600.000 euros.
L'alcalde de l'Ametlla de Mar, Jordi Gaseni, ha assegurat que l'acord amb els propietaris dels terrenys de l'antic hotel del Bon Repòs ha resolt una qüestió punxeguda que ha requerit molts de recursos econòmics, però que era un dels reptes que van entomar a l'inici del mandat. Així es pagaran 2,6 milions d'euros fraccionats i, a canvi, es guanyen 500 metres quadrats addicionals en respecte al conveni inicial quan es faci efectiu el primer pagament.
I amb això també el pacte és que com que això és fruit també, tota aquesta espera que han pogut fer també ha sigut gràcies a que vam poder fer una modificació puntual del pla general en este espai del Bon Repòs, el que també aconseguíem ara era, d'alguna forma, quan féssim efectiu el primer pagament, sumarem 500 metres quadrats addicionals al que teníem, d'alguna forma. Vale? O sigui, estem parlant d'un espai d'uns 11.500 metres quadrats. I amb això també el pacte és que, com que això és fruit també, tota aquesta espera que han pogut fer també ha sigut gràcies a que vam poder fer una modificació puntual del pla general en este espai del Bon Repòs, el que també aconseguíem ara era, d'alguna forma, quan féssim efectiu el primer pagament, sumarem 500 metres quadrats addicionals al que teníem, d'alguna forma. Vale? O sigui, estem parlant d'un espai d'uns 11.500 metres quadrats.
Jordi Gaseni ha explicat que l'equip de govern ha apostat per fer un esforç econòmic i guanyar així un espai públic al mig del nucli urbà.
I nosaltres també preferim que féssim un esforç econòmic important, però que guanyar íntegrament aquest espai públic al mig del casc urbà, té un valor incalculable per a les per a les generacions que vindran.
I és que, com ha explicat l'alcalde de l'Ametlla de Mar, aquests 500 metres quadrats addicionals de superfície compensa el terreny que perd el parc amb la construcció de la nova biblioteca municipal.
Zona verda, equipaments, com sabeu, en aquella zona ara estem construint la biblioteca, però ara també una mica amb vistes en què no restàvem terrenys perquè d'alguna manera ja ho contemplàvem, que la construcció de la biblioteca afegiríem estos 500 metres quadrats addicionals, doncs que recuperarem en quan poguéssim fer aquesta acta d'ocupació.
El consistori Calero preveu finançar la compra amb la venda d'un terreny, també d'uns 11.000 metres quadrats, en una zona comercial a l'entrada del municipi i amb el cobrament dels 3,8 milions d'euros que l'empresa Marina Sant Jordi SL deu a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar per uns drets urbanístics.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El Consell Comarcal del Baix Ebre ha obtingut el segell InfoParticipa 2021 que otorga la Universitat Autònoma de Barcelona en reconeixement a les bones pràctiques comunicatives basades en els criteris de qualitat i transparència. Un segell que la institució comarcal ja va rebre el 2020 i que enguany assoleix amb una puntuació del 100%. Concretament, la pàgina web del Consell Comarcal del Baix Ebre compleix amb els 49 indicadors avaluats i millora la puntuació assolida el 2020 amb un 96%, quan l'ens comarcal va rebre per primera vegada el guardó a la transparència. El president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Xavier Faura, s'ha mostrat molt satisfet amb la puntuació aconseguida, ja que ha dit es tracta d'un esforç per poder arribar al 100% per assolir la màxima transparència perquè estan compromesos amb la governança transparent. L'acte de lliurament del segell InfoParticipa, amb què la Universitat Autònoma de Barcelona premia la transparència a les pàgines web de les institucions públiques catalanes, tindrà lloc el pròxim 9 de maig a la sala d'actes del rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Als esports.
I ara el nostre informatiu, Miquel Àngel Campos, cap de premsa del Club Deportiu Roquetenc, ens fa el balanç entre la jornada d'aquest passat cap de setmana i ens avança els pròxims encontres.
Molt bon dia. Una setmana més portem l'actualitat del Club Deportiu Roquetenc. En aquest cas parlem dels partits que es van disputar el cap de setmana que va anar entre el 30 d'abril i l'1 de maig de 2022. Comencem, com sempre, al futbol base, amb l'equip de Benjamí, que tenia un partit complicat al camp de l'Ampolla, i el Roquetenc doncs, no va tenir opció i va caure clarament del tap per 7-0. Pel que fa als dos equips benjamins, doncs sort diversa, mentre que l'equip del Roquetenc Groc de primer any perdia el camp de les Còperes 5-2, millor li van anar les coses al Roquetenc Roig, que en un partit amb molts de gols i molt disputat va guanyar el camp del Camarles Blau per 4-8. Pel que fa als equips alevins van tenir aquests partits, els resultats de la jornada 25. El Roquetenc Groc de primer any doncs, perdia clarament contra el Rapidenc AC per 3-13 aquí a casa. I el Roquetenc Groc, en un partit molt disputat i molt emocionant, acabaria empatant a 3 al camp del Tortosa B. Quan a l'infantil, diríem que la setmana passada doncs, es va posar al dia de partits, ja que el dimecres, dia 27, va recuperar un partit que tenia pendent contra l'Ametlla de la jornada 22. I era un partit molt disputat i molt emocionant. Finalment, el Roquetenc es va imposar per 4-3. Bona victòria del Roquetenc infantil. I el passat dissabte, dia 30, va jugar el partit que li corresponia de Lliga de la jornada 25. Tenia un partit difícil, ja que s'enfrontava a l'Amposta, segon classificat, però el Roquetenc, amb les bones sensacions de la victòria contra l'Ametlla, doncs va fer un partit molt seriós, un dels millors partits de la temporada, i va aconseguir derrotar l'equip Ampossible 3-2. Per tant, se va anar molt productiva per l'infantil del Roquetenc, que ha sumat 6 punts en aquesta setmana. Repassat el futbol base, que quan l'equip femení doncs va jugar aquí a casa el passat dissabte contra el Club Deportiu La Cava, també va ser un partit molt disputat i molt emocionant que finalment acabaria amb empat a 2. Diríem que els dos gols del Roquetenc els va aconseguir Mari Pau, el segon dels al minut 72, va ser un partit molt emocionant i que es va resoldre el temps de descompte amb un gol, ja diríem, de Mari Pau, que salvaria in extremis un punt per al Club Deportiu Roquetenc. I per últim, ara ja repassat el futbol base, el futbol femení, passaríem a parlar ja de l'equip del primer equip de tercera catalana, en què aquesta setmana doncs, va disputar el seu partit de Lliga al camp de l'Ametlla, però abans, el passat dijous, dia 28, va jugar la represa del partit de la zona 24 que va quedar aplaçat al minut 71, com vam informar anteriorment en els espais anteriors contra Rapidenc AB. Aquell partit es va suspendre amb empat a 1 al minut 71 per unes incidències que van haver. El partit es va reemprendre com estava prefixat per la Federació Catalana de Futbol amb la Rapidenc que jugant amb dos jugadors menys perquè tenia dos expulsats. De tant, el Rocketing tenia 20 minuts per davant per a intentar remuntar el partit i la veritat és que el Rocketing ho va saber aprofitar i va acabar imposant-se en aquesta represa per 3 gols a 1. Possiblement la clau va ser que els 40 segons de la reanimació del joc, doncs el Dais va aprofitar una bona combinació en atac per a trencar la defensa rival, plantar-se sol davant del porter Rapidenc i fer el 2-1. Aquest gol possiblement doncs, va trastocar els plans que tenia l'equip de visitant de fer un plantejament defensiu i va haver d'obrir-se i per tant això va canviar totalment el guió de partit previst. I el Rocketing a la contra tenia molts espais per a poder sentenciar moltes ocasions, però en aquesta sentència no arribaria fins al minut 88, quan en un contraatac doncs, va produir una falta a la lateral a l'atac del Rocketing, i David Vilanova, un gran llançament, va sorprendre i marcaria el que seria definitiu 3-1. Per tant, en aquest llarg partit, finalment el Rocketing va acabar imposant-se i emportant-se els punts en joc contra un rival directe en les primeres places de la classificació. I el partit que li tocava de Lliga, la jornada 26, al camp de l'Ametlla, es va jugar el passat dissabte, dia 30, i acabaria amb un empat sense gols. Era un partit molt disputat, molt intens, però ja diem, no van haver gols. I el Rocketing va començar millor els primers minuts, possiblement l'equip local doncs, es va anar refent i va acabar millor la primera part, encara que sense crear ocasions clares de gol. A la segona part els visitants van sortir decidits a fer un pas endavant i mirar d'emportar-se el partit. Va tenir una ocasió claríssima Morales, a més 50 en un xut a porta buida que un defensor miraculosament amb el taló doncs, va impedir el gol. Però el Rocketing es trobaria en un contratemps al minut 55 quan va veure com el seu jugador Buba volia la segona targeta groga per una dura entrada al mig del camp i seria expulsat. Per tant, el Rocketing es quedava en inferioritat numèrica i encara havien 35 minuts per davant per a disputar. Això va condicionar el partit, però l'equip del Roquetes es va defensar en molt d'ordre. Va aconseguir molt poques ocasions de gol als locals i fins i tot els de Roquetes van tenir la seva opció a 10 minuts del final, amb una rematada de cap d'Ivan Arasa, que el porter local doncs, va respondre amb una gran aturada, que haguessin pogut fins i tot emportar-se el partit d'inferioritat. Per tant, el punt sumat es dona per bo i un Roquetes doncs, que està acabant la temporada una bona dinàmica de joc i resultats. Diríem que la Lliga de Tercera Catalana a 4 jornades del final queda de la següent manera. El líder i màxim favorit per al títol és el Jesús Catalonia, que té 65 punts. Segon, ara és el Jesús i Maria amb 60 punts. Tercer és la Cava amb 58. I el Rocketing els trobem s'ha tret una magnífica quarta posició amb 52 punts, un bagatge de 44 gols a favor i 19 en contra. Per baix tanquen l'Alcalà amb 14 punts i l'Olimpi de Mora, que només ha sumat 5 punts. Ara el que faríem serà recordar la propera jornada que tenen tots els equips en competició. Començant pel futbol base, tenim que els equips prebenjamí. Aquesta setmana es disputarà dos partits. El dimarts, dia 3, a les 7 de la tarda, recuperarà un partit pendent contra el Juli Maria Blanc. Aquí a Roquetes, com diem, el dimarts, dia 3, a les 7 de la tarda. El cap de setmana, el dissabte, jugarà el partit que li toca de Lliga, aquí a casa també contra el Tortosa Ebre Blanc, a les 11 del matí. Quan els benjamins tindran aquests partits, el Rocketing Groc jugarà aquí a casa contra el Valderrobres el dissabte, dia 7, a les 10 del matí. També a la mateixa hora, dissabte, dia 7, a les 10, a l'altra part de camp, jugarà el Rocketing Roig contra l'Ampolla Roig. Quan els alevins, diríem que l'equip del Rocketing Groc té jornada de descans i el Rocketing Roig jugarà també aquí a casa contra l'Ebre Escola en un partit previst pel dissabte, dia 7, a les 11 i mitja del matí. I quan l'infantil doncs, tindrà un interessant derbi, en aquest cas serà diumenge, dia 8, a les 10 del matí, al municipal Josep Otero de Tortosa contra el Tortosa B. Per tant, un infantil que serà una bona dinàmica quan tindrà aquest derbi per intentar seguir aquesta bona progressió en la classificació. I quan l'equip femení doncs, es desplaçarà a Arnes el dissabte, dia 7, a les 6 de la tarda, en un partit que es jugarà, això sí, a la població de Valderrobres, que és on juga habitualment els partits com a local l'Arnes. Per tant, el femení que tindrà aquest desplaçament aquest cap de setmana. I per últim, l'equip de tercera catalana, la jornada 27, ja estem arribant al final de la Lliga, rebrà aquí a casa el cué de la Lliga, l'Olímpic de Móra d'Ebre, un partit que està previst pel dissabte, dia 27, a l'horari habitual de les 4 i mitja de la tarda. Per tant, una bona oposició per al Roquetenc de sumar 3 punts més i consolidar aquesta magnífica quarta posició de la classificació i afrontar el tram final de Lliga, doncs, amb molt bones sensacions, intentant quedar el més amunt possible en aquesta Lliga de tercera catalana.
Serveis informatius d'Antena Caro.
I a l'informatiu d'avui, i també dintre de la secció esportiva, el president del Club Voleibol Roquetes, Joan Molero, ens fa ara el balanç de la jornada d'aquest passat cap de setmana i ens avança els partits que es disputaran aquest cap de setmana.
Hola, bon dia. I, bueno, comentar-vos la jornada d'este passat cap de setmana. I, com sabeu, pues, bueno, és a dir, sempre els nostres caps de setmana són moguts en tema de vòlei i pavelló i, pues, primer que tot, parlaríem dels equips infantils. L'equip infantil femení blanc va guanyar 3-2 aquí a Roquetes contra l'escola Elisabet. L'infantil femení blau també va guanyar 3-1 contra l'AE Carles Vallbona de Granollers. I també els nostres equips infantils masculins, un d'ells va jugar aquí a Roquetes, l'infantil masculí blanc, que va guanyar 3-0 al Club Voleibol Terrassa, i l'infantil masculí blau, que en la seva visita a Taradell també es va emportar, pues, una victòria cap aquí, cap a Roquetes, per 0-3. També podríem parlar dels equips cadets, és a dir, el nostre cadet masculí va perdre contra el Club Voleibol Sant Pere i Sant Pau 3-0, en aquest cas seria 0-3 aquí a Roquetes, un partit que tenien ajornat, que es va jugar dijous. El cadet femení va guanyar 3-2 al Club Voleibol Gavà Groc aquí a Roquetes, juntament amb el juvenil femení, que és de la mateixa branca, també va guanyar 3-0 contra el Club Voleibol Gavà Groc. I per últim, el nostre sènior femení, que es va desplaçar al camp del líder contra el Voleibol Gelida, tot i ser un partit disputat, no van poder portar la victòria cap a Roquetes i van perdre 3-1. Aquest cap de setmana passat, el nostre sènior masculí B, que s'està jugant l'ascens a Primera Catalana, en aquest cas descansava. I parlem d'este proper cap de setmana, és a dir, el proper cap de setmana tornem a tindre vòlei al pavelló, inclús començaríem parlant important d'una trobada a l'EBI a nivell escolar, on el Consell Esportiu del Baix Ebre, pues, també està al darrere, i nosaltres, com parlem sempre com a club, hem de treballar molt a base i tornarem a tindre tot un matinal de 9 a 1 al pavelló de Roquetes en molts xiquets i xiquetes de diferents municipis, com poden ser Portes i Durs, de Roquetes, d'Alfara, del Regués, de Tortosa, que compliran el pavelló, i per la tarda, pues, bueno, tornaríem a tindre els nostres partits. Este cap de setmana, els nostres infantils femenins, en este cas l'infantil femení blanc, es desplaçaria a Torredembarra i jugaria el dissabte a les 12:30. L'infantil femení blau també jugarà dissabte a les 10:45, en aquest cas contra el AE Carles Vallbona a Granollers. El nostre infantil masculí blanc es desplaçarà a Sant Pere i Sant Pau dissabte a les 4. Llavors ja parlaríem de partits que tindríem els Roquetes aquí a casa dissabte a la tarda, és a dir, el nostre infantil masculí blau jugaria dissabte a les 4 de la tarda contra l'Ametlla del Vallès. També a les 4 de la tarda el nostre cadet masculí jugaria contra el Club Voleibol Arenys, i després a les 17:45, és a dir, a les 6:15, els nostres sènior femení i el nostre sènior B masculí, és a dir, el femení jugaria contra el Club Voleibol Taradell i el masculí l'últim partit a casa abans d'anar l'últim partit fora, s'enfrontaria també a l'Ametlla del Vallès a les 6:15, és a dir, ens agradaria com a club que compliquéssiu les grades per a donar suport a aquest equip que s'està jugant l'ascens. I per últim, pues, el nostre cadet femení i el juvenil femení es desplaçarien diumenge a Martorell. El cadet jugaria a les 11 i el juvenil femení, pues, jugaria a la 1. És a dir, tornem a tindre un cap de setmana mogut, però sí que agrairíem que, pues, bueno, dissabte matí a tota aquesta afició i a tota aquesta gent que li agrada el vòlei vingués a veure la trobada a l'EBI que juntament organitzem en el Consell Esportiu del Baix Ebre i per la tarda a les 4 vinguessin a veure els dos partits dels infantils i, com no, donar suport als nostres sèniors, tant el femení com el masculí B, a les 6 menys quart al pavelló Roquetes.
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bona tarda. Mantenim avui el temps inestable amb aquests ruixats que encara a hores d'ara estan afectant a diversos municipis del país. I sí que la precipitació més quantiosa s'ha registrat a punts del Montsià, concretament al Canà, amb aquests 74 litres, però una precipitació que ha caigut sobretot durant la matinada i primeres hores del matí. La resta del matí aquests ruixats s'han anat movent i a hores d'ara afecten a diversos municipis del territori, però sobretot cap a la Catalunya central o meitat nord del país. També cal destacar que, per exemple, a Espot s'han recollit fins a 12 litres. De cara a la tarda continuarem parlant d'inestabilitat, amb aquests núvols que no acabaran fent de fer net. Sí que hi haurà l'obertura d'algunes clarianes, sobretot en punts del litoral, prelitoral, sobretot central i nord, i és que la resta continuarem parlant d'aquests ruixats, que en qualsevol cas no han de ser massa intensos i també han de deixar quantitats força minces. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.